Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre els acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el nostre tècnic de so, Nacho Delgado, a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem els temes les noves tecnologies a l'educació, formació en valors i la resiliència, que ara mateix doncs, ens explicaran. Tenim entre nosaltres el Ferran Doñate, a la Concepció Curet i el Jordi Graner, així que benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny. Societat Digital. Informem i destaquem les notícies i conceptes sobre la cultura del coneixement.
Doncs, com dèiem, parlarem de les noves tecnologies en l'educació. Ja fa temps que aquestes tecnologies, en realitat són tecnologies de la informació, comunicació i coneixement, s'estan integrant en els processos d'ensenyament-aprenentatge, de la mateixa manera que s'han introduint altres aspectes a la nostra societat, tal com hem comentat en altres programes. Aquesta introducció de les TIC en l'ensenyament-aprenentatge afecta els processos educatius, beneficiant-los doncs, més aviat notablement. Per començar, les TIC estan promovent canvis en l'ensenyament a distància, permetent accés a la formació a persones que potser no, doncs, no poden incorporar-se a aquests processos presencials. No hi ha barreres ni d'espai ni de temps. Tenim entre nosaltres el Ferran Doñate, ell és CEO d'Inutigmàtica i president de CECAT. Hola, Ferran.
Hola.
Què tal?
Molt bé.
Des d'Inutigmàtica promoveu cursos i formació amb la incorporació doncs, de les noves tecnologies. Explica'ns una mica com ho feu i de quina manera ho incorporeu.
Bé, així és, Júlia. Des d'Inutigmàtica i des de la pròpia associació, des de la CECAT, estem promovent, de fet, una sèrie d'innovacions no? amb els processos de formació. Nosaltres tenim una comissió de treball dintre el que és l'associació, dintre que és la CECAT, l'Associació d'Empresaris de Cloud Computing de Catalunya, que es diu Educació 21E, i aquesta comissió de treball bàsicament està dirigida per captar totes aquelles innovacions que s'estan produint doncs, i s'estan dirigint al món de la innovació des de les noves tecnologies. Llavors pensem que la participació de la tecnologia en processos educatius cada dia doncs, té un grau molt més elevat de presència i, tot i així, com nosaltres hem parlat amb algun altre programa, hem de pensar que estem en una societat, estem al segle XXI, on per primera vegada l'eina és més gran que la pròpia humanitat. Per tant, els nens poden ensenyar als pares i poden ensenyar als avis coses que realment no coneixen. Ara mateix, fora d'antena, estàvem parlant i ens estàvem sorpresos perquè un senyor amb 92 anys està treballant amb un PC, amb un ordinador. Clar, si pensem en el segle XX, no ens sorprendria tant que un senyor d'avançada edat estigués veient un televisor o manegant un televisor o qualsevol altra eina, diguéssim, de l'era industrial. Llavors això ara ens sobta, i és veritat que ens sobta perquè són canvis que curiosament van amb aquest ordre, no? Sembla que els natius digitals, que són els nens, en definitiva, doncs tenen unes habilitats que, diguéssim, nosaltres, en el cas meu, soc generació bisagra, i això ho tinc clar, jo soc nascut al món analògic i soc importat al món digital, no?, d'alguna manera, però els nostres fills ja no, els nostres fills estan nascut amb aquest món, no? Llavors, dintre del procés de comunicació que portem a Inutigmàtica, intentem sempre afegir càpsules formatives o anar treballant càpsules formatives. I això ho anem reiterant amb events, ho volem treballar amb ràdio, hem tingut unes entrevistes recents a nivell televisiu, que és possible que fem coses molt curioses, ja saps que a nosaltres ens agrada, vull dir,
anar fent
i ser molt originals i sobretot ser art i part, no? Que diuen, o sigui, no només explicar, sinó que a més poder practicar o fer sobre la pràctica, diguéssim, el que estem explicant. Per tant, és molt possible que en uns mesos no només parlem de tecnologia, sinó que interactuarem molt més amb els mitjans de comunicació amb la tecnologia del que fins i tot hi parlem. Això per una banda, i després per una altra, evidentment això ens servirà per formar doncs, persones que en aquest cas no tenen aquests coneixements o els necessiten per poder desenvolupar-se cada vegada millor en aquesta societat digital, no? Entre cometes.
De fet, ara quan parlaves d'això, no? De que els nens doncs, ensenyen als pares, etc., amb el tema de la formació, els professors estan reciclats per fer servir aquest tipus d'eines?
Bé, i jo el que vull deixar clar és que quan parlem de que els nens ensenyen als pares, parlem d'algunes coses només.
Bueno, no? ja.
De tecnologia.
Però dic en general,
no?
O sigui...
Que amb altres coses és evident que necessiten rebre formació, no? Però sí que és veritat que estem parlant de que per primera vegada la humanitat canvia de paradigma a nivell formatiu, i això és important, no? Això és un canvi que és important sobretot perquè sobta moltes vegades quan et trobes persones amb una edat determinada que tenen por de parlar amb els seus fills, por real, o sigui, estem parlant de pors, perquè se senten menys preparades a nivell tecnològic o no entenen el que els estan explicant els nens. I a partir d'aquí el que necessitem és anar normalitzant les coses i, sobretot aquests processos, entendre'ls d'una manera molt, diguéssim, molt natural, no? I per això necessitem conviure, no més, perquè ja hi convivim massa, però sí millor amb les noves tecnologies, no?
Jo t'ho deia, això, una mica rascant, però recordo el campus virtual que començava a posar-se a la meva universitat. Farem tot pel campus virtual, no us preocupeu i us penjaré els apunts. Campus virtual, primera, que petava. O sigui, el dia anterior que s'havia de presentar un treball, aquell dia, a les 12 de la nit, no funcionava. I segona, els professors crec que no s'acabaven d'en sortir, perquè quan havien de penjar alguna cosa, la penjaven o no tocava o qualsevol... I pensar, mare meva, que arribi algú i els ensenyi primerament a ells com funciona i després que ens ho ensenyin a nosaltres. No sé fins a quin punt estaran això tan ràpid que no hi ha un procés... Potser els cursos d'aprenentatge que feu haurien d'anar també enfocats a aquestes persones.
Bé, de fet, nosaltres com a CECAT, com a tal, el que volem tocar i on ens dirigim, bàsicament, amb la Comissió d'Educació 21 és alfabetització digital. Per tant, només volem tocar processos diguéssim, de formació molt bàsica, o sigui, ja parlem d'alfabetització digital, és a dir, és una proposta que la CECAT té a nivell social, bàsicament, i que, evidentment, això, quan parlem a nivell social, parlem també a nivell empresarial, perquè les empreses van molt per darrere a nivell de coneixements tecnològics que la pròpia societat. I aquest és un dels gaps, aquest és un dels problemes que tenim. Empreses, institucions, etc., van per darrere que la pròpia societat a l'hora d'assimilar, de desenvolupar-se i d'evolucionar amb les noves tecnologies. Per tant, van a remolc. Per tant, la societat va arrossegant.
Això
i els agents van per darrere, quan realment els agents haurien d'anar per davant perquè són aquells que poden formar.
De fet, això més o menys és el que t'anava a preguntar. Sorgeixen, com si diguéssim, nous models formatius.
Però això és molt ràpid, no obstant. Això també és veritat. Sí, no sorgeixen exactament, o jo diria que no sorgeixen nous models formatius. Els models formatius són, diguéssim, els models formatius que ja coneixem. Sí, varien en quant a, primer, els canals, perquè incorpores nous canals mitjançant els quals tu pots formar, varien en quant als continguts, per què? Doncs perquè avui en dia, i això jo crec que ho anirem veient amb el temps, és molt més fàcil formar amb multimèdia, per exemple, amb àudio, amb vídeo, i combinar-ho amb texta, que amb tant de texta com es feia doncs, al segle XIX, al segle XX, al segle XVII. Per què? Doncs perquè la quantitat d'informació a nivell texta que una persona rep diàriament és inassumible i no la pots gestionar. Per tant, la combinació entre aquests diferents segments i diferents canals pels quals ens arribarà la informació i la formació, el que pot fer és que les persones arribin a entendre els conceptes i arribin a posar-los en pràctica d'una manera més àgil, més efectiva i més ràpida, sense desprestigiar ni deixar de banda els textos ni els llibres, que són molt necessaris, no? Bé siguin digitals, amb aquest davant no entrarem, bé siguin digitals o bé siguin en paper, però és veritat que es tendeix a caminar cap a una combinació amb diferents factors.
Això és una de les coses que volia preguntar-te, no? Com es poden integrar aquestes TIC, doncs, dins de les aules? Ja parlen més a nivell de si hi haurà desaparició del model tradicional d'ensenyament presencial. Jo, per exemple, sempre veig, no?, noves escoles que ja tenen ordinadors a les seves aules.
Jo diria que no. Però això, si avui en dia estiguéssim a l'antic Egipte, no?,
Egipte,
i parléssim de papiros, no?, i estiguéssim parlant de jeroglífics, probablement diríem a algú que aquest tipus d'escriptura i que aquest tipus de textos desapareixerien, ja et diria que no, també. Llavors, com això bàsicament dependrà de les generacions que venen per darrere nostra, sí que sembla que, evidentment, tot això es va imposant, i això són evolucions que nosaltres, doncs, a nivell social, anem patint, però això també ens va passar, i això sí que ho hem parlat més d'una vegada a diferents llocs, això ja ens va passar quan vam passar del camp a la indústria. Tot allò eren màquines infernals, eren processos industrials que no ens adaptarien mai, això, o quan va sorgir el vehicle, no? I ara veiem els cotxes com el més, diguéssim, el més normal del món. Qui no té cotxe, no? La pregunta és, escolta'm, i no tens cotxe? I algú sorprèn. Abans era l'inrevés, no? Escolta'm, i té un cotxe, no? I aquesta era la sorpresa. Llavors, clar, evidentment, el que passa és que les evolucions tecnològiques són les que van marcant els canvis en la societat i les que van fent, no sé si evolucionar, progressar o canviar una societat, però van generant, diguéssim, nous processos on les persones, diguéssim, ens anem incorporant paulatinament.
I més enllà d'això...
Ara més paulatinament que abans, eh?
Més enllà d'això en quant a educació i les TIC aquí dins, parlem també d'un canvi de model pedagògic.
Bé.
Fins on arriba aquest canvi?
Tot canvi de paradigma incorpora un canvi de model.
Això ja, però evident. Més a nivell d'ensenyament, d'aprenentatge, no? D'aquest canvi més pedagògic de dir, escolta'm, ja no t'ensenyaré igual, no es pot ensenyar igual.
També aniran canviant les matèries, perquè ara mateix tenim matèries que no existien o que no teníem, per tant, les temàtiques, els continguts van canviant, les maneres d'ensenyar també van canviant, això és un fet, això no és una hipòtesi, això són fets, i van canviant, doncs, perquè es van adaptant a aquestes noves realitats. Per tant, si m'estàs intentant preguntar a on podem arribar, si hem de canviar els llibres de texta per llibres digitals i si tot ha de ser tecnològic, jo això no t'ho puc respondre, però probablement els nostres fills sí ho faran. Anirà passant. Per què? Perquè nosaltres com a societat ens anem adaptant a tot allò que va sortint.
I que és més còmode.
Per tant, això ho anirem adaptant. Si mirem temps enrere, si parlem del segment o el sector de la música, per exemple, i mirem temps enrere, doncs quan una sèrie de fabricants van treure per una banda doncs un minidisc, per una altra banda un laserdisc, per una altra banda teníem un vídeo que era VHS amb un format determinat, un altre que era beta, doncs es anaven imposant en aquelles dècades doncs, aquells elements tecnològics que la societat anava acceptant amb una velocitat més elevada, no? I ara doncs estem amb el mateix, només que ara no parlem de fabricants sinó que estem parlant de realitats tecnològiques a nivell del que són dispositius.
De fet, segurament tot l'anàlisi jo crec que podrem fer un cop ja hagi passat durant un cert temps, no? Igual que analitzem ara la història des d'un punt de vista més a posteriori. Ferran, on et podem trobar?
Bé, nosaltres estem a www.acecat.eu i bàsicament entre Sant Cugat i Barcelona i...
Amb cotxe.
I per aquí. Sí, van cotxe, sovint en cotxe.
Moltes gràcies, Ferran.
Globalitzant-nos també una mica. Gràcies.
Hem parlat amb el Ferran Doñate, ell és CEO d'Inutimàtica i president de CECAT. A la propera secció parlarem de la formació en valors amb la Concepció Curet, vicepresidenta de GlobalMed. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT.
Valors i talent positiu. Parlarem de les persones, de viure en positiu.
Doncs tornem, parlem de formació en valors. La funció directiva és fonamental per orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s'articulen als centres de treball. Diguem-ne que els equips directius doncs, són les persones idònies per actuar i motivar a la participació en aquests processos organitzatius. Una direcció competent és un factor important d'eficàcia organitzativa, que ara ens comentarà la Concepció, però és important també facilitar els coneixements i les eines més adients per desenvolupar determinades habilitats, com dèiem abans, no?, que permetin mantenir relacions profitoses i enriquidores. En definitiva, vaja, proporcionar els coneixements i les eines per millorar l'efectivitat d'un equip de treball. Tenim entre nosaltres, com comentàvem, a la Concepció Curet, ella és sòcia directora de GlobalMed, que és una empresa associada a Sant Cugat Empresarial. Hola, Concepció.
Hola, Júlia.
Tinc unes preguntes per aquí que m'agradaria que ens ajudessis amb això, també que comentàvem abans amb el Ferran, no? Però començant una mica per què feu vosaltres, quins valors fomenteu i potencieu en la vostra formació? Molt enllaçat al que comentava, no, jo?
Digue'm. Molt bé, perfecte. El tema de valors realment és un concepte complex, eh? Quan parlem de valors, bàsicament parlem de cultura i parlem de persones i també de valors corporatius i de les organitzacions. Per tant, cada una defineix la seva cultura organitzativa per tirar endavant. Això, posant una mica en clar aquests conceptes, que després també podem debatre si volem, no? Però quan nosaltres fem una formació, sigui del tipus que sigui, tant amb coneixements o amb habilitats, com també comentaves, hi ha una sèrie de valors que segur que es practiquen i es destaquen. Un primer seria el lideratge. El lideratge perquè nosaltres el que pensem és que en qualsevol sessió d'aquestes formatives el protagonisme és el del participant. Per tant, el participant és protagonista i el que fa és liderar també aquella formació. A part d'això, si està sent protagonista i és líder, vol dir que també s'implica en aquella sessió i, per tant, està motivat. Si no, ja partiríem d'un punt que ens seria difícil tirar endavant amb aquella formació. Una de les coses que nosaltres sempre volem i realment treballem per aconseguir-lo és que finalment totes les formacions i tots els participants s'orientin a objectius i a resultats. Si venen a una formació, el que han d'aconseguir és realment uns resultats que siguin tangibles per ells i visibles. Una cosa que també potenciem és tot el tema del treball en equip. Nosaltres no entenem aquella formació que sigui transmetre única i exclusivament uns coneixements, sinó que pensem en un altre tipus de formació, capacitació, o després ja anirem parlant d'aquestes paraules que jo m'agradaria matitzar, de moment les utilitzo perquè és el que hem comentat. Llavors el que potenciem és el treball en equip, o sigui, fem que la gent comparteixi el coneixement, el que estem transmetent, per tant, això comporta doncs, tant un tema de comunicació entre tots els components, arribar a consens, per tant, prendre també decisions, tenir iniciativa dins de la formació, el respecte també per tots els que estan formant part d'aquell equip, no? D'aquell equip formatiu. Els hi demanem també que tinguin iniciativa i que proposin coses noves i diferents perquè ja els estem nosaltres posant reptes dintre d'aquesta formació. Finalment, nosaltres el que volem és que incrementin la seva professionalitat, no? Que seria també un altre dels valors que segur que tots els participants també és el que busquen quan van amb un diguem, curs. De moment estic utilitzant terminologia
molt coach, no? També això del coaching que moltes vegades parlem.
D'acompanyament, de facilitar.
De fet, quan parlaves això, no? del que busqueu, etcètera, quines necessitats generalment detecteu i com les detecteu? Que necessita un equip directiu o gestors o com li vulguis dir, no? Quines més o menys acostumeu a trobar? I sobretot, i per això t'ho deia, sobretot que com les trobeu, és a dir, identificar el problema de vegades és el més complicat, no?
Sí.
No la solució, sinó l'identificació. Mm. Com ho feu? Com ho dueu a terme?
Bé, nosaltres el que fem és estar constantment atents al mercat. Per tant, sempre estem en una formació contínua, el propi equip nostre, estem assistint a conferències, a actes, esdeveniments, a més, per veure tot el que s'està movent, sigui aquí o més enllà. A més d'això, quan nosaltres estem en contacte amb una organització, el que només quan parles amb les persones te'n dones compte, no? Inclús quan tu vols identificar o localitzar una persona, a vegades què et passa? Que et costa molt trobar aquella persona. Per què? Perquè està molt ocupada, perquè no té temps, perquè el dia a dia l'ofega. Llavors, tot aquest tipus de coses et permeten ja identificar possibles necessitats. Una altra forma d'identificar-la és quan nosaltres estem treballant o estem tenint reunions de treball amb aquests directius, amb equips directius o amb altres persones dintre de l'organització. O els estem donant un assessorament. Llavors, tu vius la realitat de les organitzacions. Llavors, vas identificant possibles necessitats que tenen realment internes o potencialitats degut a que el mercat també està evolucionant cap a un altre camí, no? O cap a un camí determinat. Per tant, les nostres fonts són moltes, tant el mercat com l'empresa en si, organització i les persones amb les quals ens estem relacionant.
I un cop les trobeu i ho sabeu, no? com ara comentaves, quina oferta formativa oferiu per fer-hi front?
A veure, en quant a això, potser em repetiré perquè defineix molt el nostre estil de treball, però nosaltres, la nostra oferta formativa, com si diguéssim, és absolutament personalitzada, a mida. O sigui, a partir de que detectes una necessitat en una organització o en un entorn, vull dir, dissenyem a mida. De totes maneres, el que sí que veiem és que ens orientem molt cap a aspectes d'eficàcia, vol dir aconseguir els resultats, i eficiència en el temps necessari. Llavors podríem dir que les necessitats formatives van molt cap a això, no? Els professionals que volem aconseguir els resultats que ens demana tant l'entorn com les pròpies organitzacions, com els nostres caps o qui sigui, o els nostres companys, i a més aconseguir-ho en el temps de mercat i amb el mínim temps necessari, perquè els recursos són cada cop més escassos i cada cop evolucionem tots més ràpids. Per tant, diríem eficàcia, eficiència. Podríem parlar de temes concrets, no? I també, bueno, eficàcia, eficiència i orientació a mercat o client, tant intern com extern. I dintre d'això podríem parlar també de vessants més tècniques o més orientades a coneixements, o una vessant més de desenvolupament d'habilitats, dels comportaments de les persones.
Clar, de fet, això era una de les coses que volia preguntar-te, que al final implica una metodologia, no? El fet d'aplicar una formació d'aquest tipus, que hi ha una adquisició de coneixements que suposo que ha de passar per diferents fases i al final doncs, arribar a un punt, no? O sigui, la meta, per dir-ho d'una manera. I suposo que cada metodologia és diferent i cada forma doncs, actua d'una forma o una altra, no?
Sí. Bé, nosaltres, si em preguntes per la nostra metodologia de treball a l'hora de... Nosaltres el que fem és que sigui absolutament participatiu, com potser ja a l'inici comentàvem, és el que comentàvem, no? El que està venint a rebre o a practicar algun coneixement, el que vol és realment treure un resultat i ha de ser el protagonista i ha de veure que realment allò és adequat i a més pot implementar-ho directament al seu lloc de treball. I això és el que nosaltres fem, no? Per tant, participatiu, aplicat al lloc de treball, i això a més ho fem mitjançant jocs, activitats, casos reals d'organitzacions, i absolutament aplicat a la implementació, no? Quan algú està participant en un procés d'aquests, nosaltres el que fem és que hi hagi molta interactivitat entre ells i practiquem molt l'aprenentatge per models de comportament, no? O sigui, nosaltres, si algú ens diu alguna cosa, potser ens en recordarem del 20%. D'ara mateix, si ara preguntéssim a la gent que ens està escoltant, potser ens dirà tres paraules si ens en diu tres. No? Però si a més de dir-ho, ho podem veure, experimentar, i a més ho podem veure com aplicar-ho i practicar-ho nosaltres mateixos, segurament que d'allà en traurem un 90%. Llavors nosaltres intentem aplicar-ho en la, bueno, és la nostra metodologia i la nostra filosofia de treball, eh? A més també pensem que, o sigui, una de les coses que nosaltres pensem és que hem de transmetre pocs coneixements absolutament aplicats i la gent a més s'ho ha de passar bé. S'ha de passar bé, perquè quan tu estàs anant a algun lloc, estàs dedicant un temps, has de veure que allò és aplicable.
I que té un retorn.
I que té un retorn a tots nivells, de satisfacció personal i professional.
Moltíssimes gràcies, Concepció. Si ens dius on podrem trobar doncs, aquesta formació, serà fantàstic.
Doncs també dir-vos que a la web de globalmed.es i després també la formació tenim una plataforma que és businesspoint.club, que també ens podeu trobar, allà es va publicitant i ben aviat també pensem, bueno, a mitjans de juny o així crec que està previst, una formació que bueno, serà segurament alguna cosa així com fes-te una selfie i busca el teu equip complementari, no? Per precisament aconseguir la creació d'equips eficaços i eficients dintre el teu equip de treball.
Molt bé, sona molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Concepció.
Una cosa que inclús, com que el que volem és realment molta interactivitat i molta canvi, coses diferents, el que també podem oferir és aquella gent que estigui escoltant aquest programa, doncs que si ens diu la paraula clau, doncs segurament el que li podem donar és oferir a part una sessió personalitzada. I la paraula clau serà Viu Globalmed.
Molt bé, moltíssimes gràcies, m'agrada això. Recordeu que podeu escriure-ho al nostre Twitter, que és @societat21e, amb números. Ja heu escoltat a la Concepció, així que si voleu doncs, aquesta classe personalitzada haureu d'escriure'ns. Ja t'ho faré arribar.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Concepció. Hem parlat amb ella, que és sòcia directora de GlobalMed, com explicava, que és l'empresa associada a Sant Cugat Empresarial. A la propera secció parlarem de la resiliència amb el Jordi Graner, que ell és filòsof, i ens farà una petita introducció de què significa aquesta paraula. Així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arenc. Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0. Coaching en diferents àmbits. El personal, en el món de l'empresa, a nivell relacional i el familiar.
Doncs parlem de resiliència. Anem a escoltar un vídeo que explica molt ràpidament què és aquesta paraula que últimament ressona bastant als nostres caps. Endavant, Nacho, llancem vídeo.
Resiliència. Una palabra que así, a priori, nos resulta complicada de pronunciar. Incluso ajena a nuestra vida cotidiana y, sin embargo, es un concepto ampliamente utilizado en el mundo científico. Resiliencia hace referencia a una propiedad de los materiales por la cual un objeto elástico, es decir, un muelle o un resorte, que es sometido a una presión o fuerza determinada, es capaz de, una vez que cesa dicha presión, recuperar su forma original. Pues bien, si trasladamos este concepto al mundo de la psicología y de las ciencias sociales, nos referimos a la capacidad que tienen las personas para resistir y recuperarse ante circunstancias adversas, bien sean estas de carácter individual o psicosocial.
Como una capacidad de las personas, una capacidad positiva para poder resistir, aguantar las situaciones más terribles que pueda soportar.
Doncs, més o menys com explicava el vídeo i que hem aplicat a un nou àmbit, parlaríem d'una forta pressió i després doncs, saber recuperar-se o rebre cops, ofenses, maltractaments i després doncs, recuperar-se. De fet, el Boris, a veure si ho dic bé, Thirulink, que és neuròleg, Com?
Cirúlnic.
Pues mira, cirúlnic. Ara, Jordi, ja us el presento ara, Jordi Granés, ell és filòsof i ens farà una petita introducció sobre això. Com deia el cirúlnic aquest, que no em surt el nom, cirúlnic, l'acabaré dient avui al programa.
L'acabes de dir.
L'acabo cirúlnic. De dir bé? Mira, doncs ja no cal que el digui. El neuròleg, psiquiatre, psicoanalista, etc., defineix la resiliència com la represa d'un nou desenvolupament després d'un trauma psíquic. Comenta que aquesta és la definició més simple. El més difícil, però, és descobrir els mecanismes que permeten la represa d'aquest nou desenvolupament, no?, que ara parlarem. Jordi, filòsof, tu que em pots fer una petita introducció d'això, què ens pots dir del que acabem d'escoltar i, en general, del que és la resiliència?
Primer, que no som materials. I, per tant, això és que es diu tan alegrement de que podem recuperar-nos després d'un cop. Us poso tres exemples reals. Una nena que és violada reiteradament pel seu pare. Una mare que perd un nen de 5 anys amb 3 mesos de càncer fulminant de cap. Una persona que viu en un camp d'extermini nazi i ha vist l'horror del camp d'extermini nazi. Aquesta persona pot tornar a ser igual? Mai. Així de rotund ho dic. Mai. Mai. Són persones que han vist les tenebres, que han viscut l'horror, que només pengen de la vida per petits fils. Mai. Els cops són irreversibles. Els acompanyaran tota la vida.
Clar, però aquí et parla de recuperar-se, no de refer-se. És a dir, t'està dient, jo entenc, aquí la meva interpretació de la paraula, t'està dient que tu, doncs, caus, per d'una manera, i et recuperes. Et recuperes potser més fort perquè has caigut, o et recuperes potser... A veure, que a mi se'm mor un fill de 5 anys, i m'has, que també m'has posat un exemple.
Són reals.
Sí, són reals. Però vull dir, et refàs d'una altra manera. Et recuperes. Per això diu, jo crec, recuperar.
No és refer-te. El que fas és transformar-te. El que fas és que el com nou en surt. Sí, es donen les circumstàncies del procés resilient per fer aquest procés de transformació. Per començar per definicions, quan em diuen a mi que és la resiliència, molt més simple del que s'ha dit, és una flor que neix en el femer. Una flor que neix en el femer. És tan simple com això. Són persones que davant de determinats cops duríssims de la vida, ja que el com propi i exterior que permet que aquelles petites brasses que queden de vida en les tenebres se'ls insufla vida. Per això nosaltres diem, i Boris Cyrulnik ho diu de manera preciosa, que és la resiliència teixir vida. Intentem que aquelles persones que estan a les tenebres les intentem rescatar perquè prenguin una altra vegada a viure, perquè han de tornar, és tan dur el que han passat que han de tornar a viure, han de tornar a aprendre a viure.
O sigui, l'altre extrem seria caure en depressió. O causen depressió?
No,
necessites. Només hi ha certes persones que són capaces de néixer en tenebres. Pregunto, eh?
No, és una capacitat que el cervell és resilient. El cervell és un òrgan social, avui ho hem après amb els avenços de la neurobiologia. I el cervell és resilient. Tenim tots aquesta capacitat. El que passa que és complex. La companya Concepció ha fet servir abans. Diu, aquestes coses són complexes. Etimològicament, allò complex és allò que està entreteixit. El que hem de fer és aquestes persones reforçar-les, teixir vida al seu voltant com un capoll que les envolta per recuperar-les i portar-les a la vida. És un procés complex, que mai és absolut ni mai és definitiu. Sempre tindran que haver-hi aquest procés treballat al seu voltant perquè aquesta persona es mantingui en la vida. Sempre.
I t'anava a preguntar, ara que comentaves més o menys això, és un tema biològic, també? Hi afecta aquí la biologia?
Tots els elements hi intervenen. També hi intervenen, lògicament, el biològic. Clar, i podríem dir, per exemple, hi ha més de 7.000 malalties de tipus genètic. Això es té impronta, i tant que té impronta. Però a mi m'agrada sempre diferenciar entre la paraula condicionar i determinar. Estem condicionats, no pas determinats. Precisament la resiliència el que ens diu és que és un canal de llibertat. M'explicaré, amb una metàfora que és preciosa. Les cartes de la vida estan marcades. És així de simple. Nosaltres ens donen una baralla per jugar a la vida on les cartes estan marcades. Però com tu jugues aquestes cartes depèn de tu mateix. Això és el que fa la persona resilient. La persona resilient allò que fa és jugar, malgrat els cops aquests duríssims, juga les cartes d'una manera, o és ajudat per jugar les cartes d'una manera determinada per tornar a la vida.
Llavors diríem que no tots tenim les mateixes habilitats per jugar bé aquestes cartes, per tant, per ser resilients o no?
Cadascú, El que avui en dia sabem i hem après d'estudiar els casos de les persones resilients és que cada persona és un món i que hi ha moltes estratègies per esdevenir, per treballar, per conrear aquest procés resilient. A vegades quan a nosaltres ens pregunten aquí programes de ràdio, digues algun dels factors d'aquests promotors de la resiliència, llavors diem, bueno, pues, l'optimisme, l'estima, tindre algú al teu costat que et diu tu m'importes, la recerca de sentit, l'humor, etc, etc. I jo recordo que en una conferència quan deia això, una persona que estava a primera fila alça el braç i em diu, conferenciant, diu, jo sóc introvertit, no tinc amics. I clar, tota la sala va fer que volguem dir, ho tens molt malament. I jo vaig dir, esteu molt equivocats, perquè cadascú pot desenvolupar estratègies, perquè n'hi ha múltiples per teixir i poder sortir de les tenebres.
I una persona que és resilient pot suportar qualsevol pressió? És a dir, hi ha factors i factors? O en general, és a dir, per exemple, abans quan comentaves, no? Doncs els tres exemples flagrants que ens has posat, per d'una manera, que ens hem deprimit una mica. Suposo que hi ha situacions i situacions, no? I que cadascun, això que parlem també molt enfocat a les habilitats, no? Que no tothom podria sortir-se'n endavant, i suposo que també depenent del tipus de problema que t'hagi passat anteriorment, no?
El que avui en dia sabem, i és la llum i la clau d'esperança que ens donen les persones resilients, és que hi ha persones que se'n surten. Altres no, però hi ha que se'n surten. Llavors, la història està, si hi ha persones que se'n surten, per què tu no? Bé, doncs busquem la manera que tu te puguis en sortir.
Tit l'únic. Diu, és que avui me l'he estat llegint, eh?
Diu, la és preciós, eh? És el que més en sap. Jo li dic que el poeta de la resiliència és preciós.
Doncs l'haurem de llegir encara més. Ara us el deletrejo pels oients, que l'estem dient molt, us el deletrejo per si voleu llegir. C-Y-R-U-L-N-I-K. Ara entendran per què és tan complicat de dir. Diu, la felicitat existeix únicament en la representació mental. Per tant, és sempre fruit de l'elaboració. És una cosa a treballar, i ella es construeix a la trobada amb l'altre. Què en penses, això? En aquest procés resilient sempre és necessari? O sigui, que, això que parla de la...
De la presència de l'altre.
I de la felicitat en aquest
I
sentit?
I de la felicitat. Podem fer un seminari molt curt.
De
felicitat. Tres màximes de felicitat. La felicitat és possible, la felicitat duradera és possible i la felicitat es construeix, per tant la felicitat es genera. Depèn com juguis aquestes cartes perquè esdevinguis més feliç o no. Això es fa referència precisament també al Boris Cyrulnik quan esmenta que és un producte d'elaboració pròpia. I podríem afegir, i no depèn de les circumstàncies. Avui sabem que un 50% és referència genètica, un 40% és propi de les nostres aportacions d'accions i un 10% de les circumstàncies. Dic, ser guapo, ser ric, etcètera, etcètera. Per tant, si vols ser feliç, la major part depèn de tu mateix. I aquí acabem el petit curs sobre la felicitat. Sempre se'ns diu, sempre se'ns pregunta de si l'existència de l'altre... És molt important, és un dels factors més importants. Tenir algú al costat que et diu tu m'importes és vital, tu m'importes. No sabem en quina proporció, és a dir, quan ens diuen és biològic, és social, sabem que les dues hi són. En quina proporció depèn de cada cas, sabem què és en cada cas. Per això és molt important les persones que tinguin gent al teu voltant.
Això t'anava a dir, parlem d'aquella persona aquí al voltant, però ha de ser sí o sí contacte humà? És a dir, com t'ho diria, no? Molt teòric sociològic, però necessites envoltar-te de l'entorn per tal de tu crear, o podríem parlar d'altres factors en aquest sentit?
L'ésser humà és humà perquè és social, perquè viu en una matriu social. És a dir, el desenvolupament d'almenys 9 mesos als 6 anys és vital. Aquí desenvolupem els vincles d'aferrament que són vitals perquè l'ésser humà esdevingui humà. Això és no només d'almenys 9 mesos als 6 anys, sinó durant tota la vida. Tota la vida per esdevenir humà, però si portéssim a l'àmbit, per exemple, de la concepció que ha parlat ella d'empreses, jo sento parlar d'empreses, és que només hi ha un principi que hauríem de fer, considerar les persones com a persones. Si tu consideres les persones com a persones, hi tens molt de guanyat. I la resiliència consisteix en això, en crear, en teixir al voltant de les persones aquestes proteccions, aquestes seguretats que et permetin desenvolupar-te en aquest món inhòspit, que ell precisament diu Boris Cyrulnik. A ell li encanta l'alpinisme i posa una metàfora que és preciosa, és dir, així com quan un puja una muntanya necessita un camp base, a les persones per enfrontar-nos a aquest món inhòspit necessitem un canvas emocional. Necessitem els altres.
Llavors aquí, abans has dit allò del 50% són biològics, tal, no seria més 50-50, o jo fins i tot m'atreviria a dir 80-20, la part social és més 80 i la part biològica és més un 20?
És que és el que et deia, cada persona és un cas, llavors ja et trobes casos de tot. Però quan diem contacte social, és que pensem que són persones, torno a repetir, que estan a les tenebres. Llavors no necessites grans històries. A vegades, nosaltres coneixem casos que li dius, aquest rastre d'humanitat on el vas trobar? Pues amb una dona vella que et va donar una poma amb un somriure. Bup, aquest és l'element que et permet tornar a la vida. Per tant, a vegades són petites coses, no necessites grans petums.
Abans has fet un petit incís que deies, l'humor, quin paper juga aquí l'humor?
És un dels factors de resiliència importants. Ja he esmentat abans hi havia el tema de la recerca de sentit, dotar sentit a la teva vida, el fet de que hi hagi algú al voltant que et digui que li importes. Hi ha moltes habilitats i l'autoestima seria una altra, i una altra és l'humor. L'humor, a més, té una característica que és un bon indicador de que el procés resilient està reeixint. Perquè quan ets capaç de, si em permeteu l'expressió, d'enfotre't d'allò tan lleig, tan horrorós que t'ha passat, és que les coses van bé.
Això és molt veritat, eh?
I permet a la persona resilient, que resilia, podríem dir-ne, li permet un procés catàrtic, que és el que necessita. Allò lleig que m'ha passat a mi, quan jo ho explico amb els altres i me n'enfoto, i els hi serveix als altres, per mi és catàrtic. Aquest, si és humor, sa, no estem parlant, lògicament, de la ironia o
de bullying, no.
Estem parlant d'un humor sa.
Fins i tot, potser, i utilitzo més a més la teva d'això, enfotre-te'n de tu mateix, no?
Sí.
En aquest sentit, és quan realment veus que aquella persona, doncs, implica també seguretat, no? Que no té absolutament cap tipus de problema en parlar d'ell mateix i enfotre-se'n.
Penseu que la gent que li passa aquestes coses, igual tarda 40-50 anys en parlar-ne. És que és duríssim, volen amagar-ho. No tota estratègia adaptativa que et permet sobreviure a la vida és una estratègia resilient. Per exemple, el temps és una estratègia que s'utilitza molt. Hi ha molta gent de la Guerra Civil, els nostres avis, que no en volen parlar de la Guerra Civil. Hi ha molta gent que ha sortit dels camps d'extermini nazi que no en volen parlar. És una estratègia adaptativa? Sí. Serveix per tota la vida? Igual sí. És resilient? És una estratègia resilient? Possiblement no. Perquè hi haurà un moment en el qual tu has de poder verbalitzar, crear un relat que et permet atensar allò lleig per convertir-lo en quelcom bonic.
Al final, doncs, és com acceptar el problema, no? El problema o allò que ha passat. No té per què ser un problema, però acceptar-ho i voler fer-hi front, no? Abans amb la concessió també ho parlàvem, no? Que hi ha no és tant la solució i quines eines li dones després, sinó adonar-te que realment doncs, hi ha hagut aquest problema o hi ha hagut certa situació que t'ha fet, doncs, portar un moment. I el moment que ho fas, i que pregunto, jo sempre t'estic aquí dient el que jo entenc i el que hi puc arribar a entendre que els oients pensen, no? Que tu quan ho veus que hi ha hagut un problema, i dic problema per dir-ho d'una manera, una situació, el que sigui, i pots fer-hi front, és quan dius que has resilient, no? Què més afegeixo? Sí. Quin és el peu de nota?
Aquí podríem fer un matís més, el propi Boris ho diu, la diferència entre prova i trauma. Crec que, si no, per exemple, les definicions que es feien prèvies, dius, és una persona que ha patit un cop, ha patit un repte, ha patit... les proves són boníssimes per la vida, perquè són allò que et permet créixer. I això s'ha de fer. Però no, la gent se'n refà del repte. Però estem parlant de persones que estan enfonsades a les tenebres. I això és una altra cosa. Una persona amb un trauma és una altra cosa molt diferent. Una persona que està tan violada, una tutsi violada per nens soldats diverses vegades, infectada de sida i embarassada, això no és una prova. Això pot esdevenir un trauma. Clar, per treballar això es necessita complexitat. Teixir vida. I és un procés laboriós, constant, durarà tota la vida. Aquest treball dura tota la vida, perquè hi ha casos, Primo Levi, el famós filòsof i escriptor, al final es va acabar suïcidant. Per què? Perquè és a dir, el pes d'allò que t'ha passat t'acompanyarà tota la vida. Llavors, aquesta tasca de relatar de nou el que t'ha passat ha de ser continuat. Ha de ser continuat. És molt dur. No tinc cap tipus de problemes de dir-ho. Jo, per exemple, recordo als 6 anys anar per Andorra buscant policia perquè la meva mare s'havia pres una ampolla de lleixiu. Això se't colpeja tota la vida. Això és, no és una prova que t'hagi fet... No, això és, estem parlant de coses d'aquestes.
I això ho arrastres?
Això ho arrastres tota la vida, tota la vida. Què has de fer? Tornar-lo a narrar. La societat, al teu voltant, aquesta matriu social t'ha d'ajudar a crear un relat no culpabilitzador, no victimitzador, que et permeti introduir l'esperança en allò lleig, per convertir-lo en quelcom nou. Per això és tan important que les persones resilients ho puguin explicar. Per això és molta gent escriu. Boris Cyrulnik va perdre tota la seva família als camps d'extermini nazi. Ara acaba d'escriure un llibre que es diu Sálvate, on explica, després de 50 anys, què és allò que li va passar. Ell, que és el pare de la resiliència, ha estat 50 anys en silenci. I ara ha sigut capaç de digerir-ho parlant en tercera persona. No s'atreveixen a parlar en primera persona, és massa dur encara, a explicar els fets. Per això és molt important treballar amb aquestes persones tot el que ha de veure amb la fantasia, els relats, l'art, el teatre. Per això molta gent es dedica a l'obra social, perquè són catarsis, és com l'humor, una manera de fer aquest procés de metamorfosis.
Déu-n'hi-do. Moltíssimes gràcies, Jordi.
A vosaltres.
Seguim ara amb el debat. Com dèiem, doncs, hem parlat amb el Jordi Graner, que ell és filòsof i ens ha fet una bona, jo crec, teoria de lo que és la resiliència. Seguidament, doncs, farem un resum de les interessantíssimes idees que hem parlat durant el dia d'avui amb el programa, així que no marxeu i seguim.
Societat 21E, amb Júlia Arell.
En FIM Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma fimgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgroup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Doncs durant el programa d'avui hem parlat les noves tecnologies de l'educació, formació en valors i la resiliència que ens acaba de parlar el Jordi. Jo sé que el Ferran, mentre ho estava escoltant, anava pensant i volia afegir alguna cosa, així que et passo la paraula i et deixo que el responguis.
No és fàcil, eh? No és fàcil perquè la veritat és que els arguments del Jordi som molt potents en aquest sentit. Però, a veure, si parlem de noves tecnologies, per intentar lligar una mica, diguéssim, amb el que nosaltres fem, que són processos de transformació contínua a nivell màquines, no? A nivell robòtic, i que tothom, d'alguna manera, també ens veu i ens analitza com a molt freds, com a molt robòtics, no? I nosaltres des de l'ACK sempre tenim un missatge, que és el poder treballar per les persones. La tecnologia ha d'estar a... De fet, ja ho deia Henry Ford, i jo una de les frases que més utilitzo és aquesta, no? La tecnologia s'ha de posar... la manera de progressar que té la societat és posar la tecnologia a l'abast de l'home, no? Si parlem d'això, estem parlant de transformació, i de transformació contínua. Jo, si ho he entès bé, Jordi, que no ho sé, he entès el procés de resiliència precisament com una transformació, d'un procés negatiu cap a la positivitat, cap a un altre... ara et diré alguna cosa que igual diràs, ostres, ho estàs baixant molt de nivell, però és com passar d'un capoll a un cub i una papallona, no? Que d'alguna manera és una transformació d'una cosa que no és tan bonica a una cosa molt bonica, no? Vull dir...
Aquesta és la metàfora que s'utilitza. Ho has dit bé? No. Sí. És doncs... el procés de transformació, la metamorfosis, s'utilitza aquesta, s'utilitza la perla que surt a l'ostra, però és això és precisament... Sí,
això vol dir que ho has entès. Sí, veus això, que bé? A mi m'ha costat.
Això vol dir, a veure, vol dir que s'entén i vol dir que des del nostre punt de vista, des del nostre enfoc, des del que parlem a nivell de societat digital, nosaltres també tenim una tasca molt important a nivell de formatiu, això ho hem dit sempre, i és molt important per nosaltres destacar que, de fet, totes aquestes eines han d'ajudar, hem d'intentar ajudar amb les eines tecnològiques. Per tant, a tots aquests processos també és molt possible que aquestes persones que estan buscant aquests camins de transformació, en ocasions, al poder estar connectades, encara que sigui telemàticament, ja el fet de produir una connexió i que aquesta connexió tingui una resposta, probablement en Jordi ens ho dirà, no? que és l'especialista en aquesta matèria en concret, i la concepció, que també està molt abocada en processos formatius directes a les persones, però probablement això connecta o activa alguna neurona, algun xip, que et fa canviar també a positiu.
Molt ben dit. Ara m'estava imaginant un procés difícil com pot ser un procés d'immigració. Les arrels, connectar-te amb les arrels del teu país, per exemple, telemàticament. I jo estic totalment, malgrat, jo he pogut fer un discurs que pugui semblar, perquè és profunda
el
procés.
Això és una realitat, eh?
És una realitat, però això no implica que pugui tenir i pugui el concepte i tot el que hi ha al seu voltant donar pistes per altres camps. Podem parlar en el camp de les organitzacions o podem parlar en el camp de les TIC. Tot allò que signifiqui, tu has dit molt en les teves afirmacions, si les eines s'humanitzen i, per tant, contribueixen, i tu has utilitzat la paraula persones, això és ve refrendat també per aquest procés. Per tant, no sé si gens t'estranya.
I a més, això, jo crec que és, estem parlant d'un doble efecte positiu, perquè si tenim en compte el que parlàvem inicialment d'aquelles pors que estem agafant a les noves tecnologies, si aprenem a comprendre que realment són eines que ens poden servir per aquests processos, per exemple, per millorar, doncs molt probablement aquesta por l'anirem perdent i ens hi anirem acostant una mica més. Com a societat, com a persones.
Sí. La contrapartida de la por té una paraula que és bàsica, és seguretat. Llavors, tu quan ja estava parlant dels processos menys 9 mesos a 6 mesos i estava parlant de la teoria del vincle, precisament el que sabem avui en dia és que les persones necessitem seguretat. Aleshores, clar, tot són reflexions que jo sempre dic, això és una idea d'un gran pensador, que era Foucault. Foucault deia, sempre en les fronteres de les disciplines és on s'aprèn. Aleshores, quan es barregen les coses, i quan tu barreges resiliència, barreges TIC, barreges organitzacions, barreges les coses, d'aquí poden sortir coses meravelloses. I d'això es tracta.
Concepció, crec que li volies afegir fins
sí,
a una cosa.
Sí, no, és que tot això, la veritat, Jordi, moltes gràcies, perquè ens ha remogut, ens ha remogut, i jo crec que això és el que necessitem sovint, perquè jo quan parlava o pensava en resiliència, moltes vegades ho parlo i enfoco sobretot el que és a les organitzacions, que és la nostra feina globalment, no? Llavors, tot el que estàveu dient, jo volia dir que realment, ja que ho vinculem a la part de formació, nosaltres no parlem de formació, sinó que parlem de training i d'experiències vivencials dintre de les nostres activitats formatives. Per què és això? O sigui, nosaltres és allò de dir, no vindràs allà a seure i a escoltar, sinó que el que vens és a aixecar-te, a compartir, a crear, a generar noves coses i realment aconseguir alguna cosa. Per tant, és molt el partir dir, arribo com a cuc, em converteixo en un capoll en el procés de la formació i surto com una papallona, no? I la idea és aquesta, no? Que, el que volem és això, volem volar.
De fet, ho comentaves una mica abans, no? Digues.
Enlairar-te.
Exacte.
Sí,
suar,
sí.
En anglès, tu suar, és aquesta capacitat. Sí. Tantes vegades com caigui que és humà, tantes vegades m'aixecaré.
Clar, i a més, a dintre les organitzacions, un dels problemes o situacions que estem vivint contínuament, no? Un és el tema no m'agrada parlar de la paraula, no? Però la crisi que suposa, vulguis o no, un canvi de model, un canvi de paradigma. Per tant, això, les persones, estiguin o no dintre l'organització, els ha suposat un canvi que costa molt l'adaptació aquesta al canvi. I això ja ho estem fent. Llavors, és finalment han de flexibilitzar-se, han de poder-ho compartir, aquestes angoixes amb persones. Quan estàs treballant amb equip i tot això et permet compartir les teves angoixes, les teves necessitats i veure que pots trobar alguna solució.
Nosaltres, la gent ens coneix perquè hem escrit diversos llibres de resiliència. Alguns ja estan en diverses edicions. I nosaltres fèiem aquestes definicions que hem dit abans. Però nosaltres ara definim la resiliència com l'art de les possibilitats. I, de fet, el proper llibre que estem, si tot va bé, a punt de treure, és la resiliència de les organitzacions. Perquè aleshores, malgrat... Clar, ara jo abans he fet una píndola d'una part molt dura de lo que és la resiliència. Però si d'això ho portes des de l'art, aquestes de les possibilitats, per exemple, es parlant de cultura organitzacional, és molt senzill aportar-ho. I, per exemple, nosaltres diem no tant afrontar la crisi, que seria una versió més antiga de la resiliència, sinó inclús parlar per què no fas prevenció de les possibilitats, obres possibilitats, abans que esdevingui la crisi. Això és el que ens pot ensenyar el concepte de resiliència.
Nois, em sap greu, però hem de començar a acabar. Com sempre, 30 segons, digueu-me molt ràpid, últim consell o amb el que us quedeu del dia que li diríeu al nostre oient. Últimes paraules, i on us podem trobar i tanquem. Ferran, començo per tu.
Jo utilitzaria la paraula transformació, i transformació en positiu.
M'agrada molt. Acecat, amb 3 C's en total.
Acecat, sí. La primera amb una C i la segona amb 2 C's. www.acecat.eu.
Merci. Concepció.
Jo repetiria moltes coses, però finalment diria apliquem les tres A's, actitud, aptitud, coneixements i habilitats, i finalment actuacions, per poder volar.
Moltíssimes gràcies, Concepció. GlobalMed.
GlobalMed, sí.
Jo m'afegeixo el que ha dit la Concepció i, per tant, anem a actuar, una píndola d'acció. Quan arribeu a casa, a algú que estimeu, truqueu-lo i dieu-li t'estimo. Així teixim la vida.
Mare meva, m'agradaria que haguessis acabat tu, eh? Però m'acomiado dels oients. Moltíssimes gràcies, Jordi, gràcies, Concepció, gràcies, Ferran. Ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Recordeu que podeu escriure'ns al Twitter, @societat21e, i a més, la Concepció ha fet alguna espècie de, com ho diríem, concurs, que esperem que hi participeu i, per tant, doncs, us emporteu una bona notícia. Moltíssimes gràcies a tots i fins la setmana que ve.
Societat 21e, amb Júlia Arenys.